Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. Meteomauri. Un programa de catradio.cat amb Francesc Mauri.
d'octubre, programa 522 i ens escapem cap a Montornès de Segarra, Cal Saumell. Escoltarem la brama del cèrvol a Catalunya, de la mà d'en Gallego. Evidentment, ell no farà de cèrvol, però sí que en recomanarà els llocs on escoltar-la. El Mario Vizcarro i l'aranya, que possiblement és el peix més perillós de les nostres costes. I segurament no tan cridaner com la tintorera, com el tauró o d'altres. Un gerent que és de la finca Noguera ens portarà, ens acostarà a les nous. Això és Meteotaula i a Meteotemps, Gori Massip, meteoròleg del Garraf. Catradio.cat, meteomauri, @catradio.cat, 28.000 seguidors a Facebook i a Twitter fregant els 81.400.
Si vols viatjar de manera còmoda, fiable i sostenible, deixa el cotxe a casa i utilitza els trens de Renfe a Catalunya. Oblida't de cues quilomètriques, estrès i evita l'emissió a l'atmosfera de partícules contaminants. Recorda, entra a renfe.com i planifica el teu viatge.
Renfe, el teu tren.
Quin temps ha fet?
Doncs els últims 8 dies ens porten absoluta tranquil·litat. Vents en general febles, algunes boires matinals, sobretot els últims 2 o 3 dies, domini del sol i calor. I aquí s'acaba el resum.
Concurs de fotografies de mar, platges i aigües interiors amb Espai Cel de Termes Victòria.
Finalista de la setmana, una de les incansables fotografiant la façana marítima, en aquest cas a Badalona, la Lina Aguasca. La mar plana i la temperatura d'estiu a Badalona. És una foto del 6 d'octubre, llevant-se el sol a l'horitzó amb un mar no amb calma total, però gairebé, i un cel ben serè.
Meteoescapades.
Què tal? Bona tarda. Ens escapem i ho fem cap a la Segarra, gairebé el punt central de Catalunya. Diem gairebé perquè, si no recordo malament, Pinós, el Solsonès, és el punt central del país. Per tant, una mica més al sud, i a la Segarra, tot aquest altiplà magnífic. I allà hi tenim un establiment on ens podem escapar amb tota una sèrie de comoditats i, a més, amb un paisatge de pedra i de secà que no deixa indiferents. Allà hi ha Cal Saumell, i l'Enric Saumell, el propietari, el tenim a l'altra banda de la línia digital. Enric, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, Francesc.
Què tal? Escolta'm, a la Segarra, a banda de no ploure i de sequera i de picar pedra cada dia, doncs a Montornès de Segarra hi ha una antiga casa pairal datada de finals del segle XVII on crec que la teva família, els teus avantpassats, si no vaig equivocat, doncs sembla que van començar a aparèixer, com a mínim, en la història d'aquesta casa. Explica'ns.
Sí, sí, mira, és una casa de tota la vida, és la casa pairal, i bé, a partir d'aquí és una casa que nosaltres no hi vivíem, feia molts anys que no hi vivíem, perquè havíem viscut als rebesavis.
Sí.
I bé, era una casa que estava pues, tota per restaurar, era autòctona, saps? Hi havia els corrals, les voltes, on hi havia els estables...
Tal qual.
I bé, mira, i en altres se'ns va acudir la idea de fer un turisme rural, de fer un allotjament rural, i bé, a part de... vam estar pensant molts anys com ho faríem, i quines modalitats agafaríem, fins que ho vam tirar endavant. L'any 2013 vam fer un projecte i el 2015 ja la teníem acabada al setembre. O sigui que ara portem 8 anys ja amb experiència.
Molt bé. A la fotografia sortiu una parella, home-dona i dos fills.
Sí.
I entenc que aquesta és la família i el projecte de vida de l'Enric Saumell i les altres tres persones o personetes que apareixen a la foto.
Clar, sí. La meva dona i els meus fills.
Molt bé,
la
molt bé.
Família.
Uh-huh. Esteu ubicats aquí a la Segarra, entenc... Uh-huh.
Sí, a veure, en altres, per tema de logística,
sí.
Estem vivint entre Montornès de Segarra i Targa, perquè avui en dia, amb dos
sí.
nens com tenim,
sí,
amb escola extraescolar i tot, pues, els estius estem molt aquí i els hiverns estem més allà. Jo sempre estic aquí al poble, perquè a part de la casa rural, doncs soc pagès i soc pagès aquí a Montornès de Segarra.
I patint
molt.
Molt, eh?
Sobretot els dos últims anys, sempre
sí.
patim, però aquests dos últims anys ja es patia i es sobrepatia.
Eh? Sí, senyor, sí, senyor. Escolta'm, envoltada de boscos de pins, però també de cereal, de secà, camps d'ordi, de blat, de vinya i fins i tot d'altres cultius. Una miqueta el que remenes tu com a pagès i l'entorn, oi?
Sí, sí, mira, nosaltres com a pagès el que dominem més és la vinya. És el nostre motor.
D'acord.
Aquí estem a uns 600 metres d'altura, tinc les vinyes a 700 metres d'altura, i bueno, ens ho aprecien molt. I llavors sempre ha sigut el nostre motor. Fer un bon vi de qualitat.
Uh-huh. Quina varietat tens?
Mira, nosaltres tenim... La varietat que tenim més és ull de llebre, tenim Gavarnet Sauvignon i tenim Macabeu. Són el que se'ns adapta millor aquí en aquest territori, potser... és l'ull de llebre, i el Gavernet amb terres molt frescals també se'ns adapta molt bé, perquè
molt
tenim
bé.
Algun punt molt frescal, tenim unes albagues molt, molt frescals, i aquí encara estem intentant sobreviure amb la vinya secà, que se'ns està complicant molt.
Ja ho crec. Escolta, anem a la casa, va. Una casa que, si hem de fer cas de les fotografies al web, no deixa indiferent. Pedra... combina modernitat amb la pedra, amb la tradició, amb el paisatge, piscina exterior, jacuzzi, barbacoa, porxo amb zona de sofàs, futbolí, bany a l'habitació, fins i tot banyera d'hidromassatge en algunes amb cromoteràpia en alguna de les habitacions, rentadora, secadora, wifi, aire condicionat, dona la sensació que això està molt millor que un pis al carrer Diputació de Barcelona, per entendre'ns.
Sí, sí, nosaltres la veritat que quan vam tindre la idea de fer la casa vam intentar ficar-la el màxim equipada i que sigui el més confortable. Llavors, clar, la casa era molt antiga, era molt vella, la vam restaurar tal com era, ho hem respectat tot, les vigues, les parets tortes, que veus que el 1700 van construir de la seva manera, tot això ho hem respectat, i llavors el mobiliari que hem ficat, doncs l'han ficat modern, molt minimalista, perquè et doni un toc diferent, perquè vam pensar que era el millor, el que ens atreia millor.
D'acord. Escolta'm, tema aigua, tema energia, tema, diguem, sostenibilitat, tot això, feu alguna cosa en aquest sentit?
Bueno, nosaltres tenim les plaques solars, que és per a calentar l'aigua del jacuzzi. Tenim un jacuzzi que hi cap uns 1.500 litres d'aigua. Aquest jacuzzi sempre està a 35 graus. El temps de l'estiu la baixem una mica, 32. I tot el que és l'aigua calenta ens ajuden unes plaques solars.
Molt
I
bé.
Després també tenim una caldera de biomassa, que nosaltres també tenim ametllers i cremem la clasca d'ametlla i la clasca d'oliva. I amb això anem sobrevivint.
Vaja, circularitat, és a dir, al mig de la Segarra no hi porteu un camió de gasoil per escalfar el jacuzzi o per fer anar la caldera, sinó que agafeu els ametllers, etc. I, evidentment, és més sostenible i no és una bestiesa com això que deia,
Sí, sí, la veritat que amb aquest tema, clar, la nostra clasca d'ametlla la trenquem i llavors pues, ens surt molt rendible.
Molt bé. Molt bé. Escolta'm, el perfil, per acabar, del client. Client català, m'imagino, pel que m'han xivat en algunes explotacions o en alguns allotjaments semblants al vostre o que tenen un perfil semblant, hi ha gent estrangera que admira molt aquest tipus d'allotjament i déu-n'hi-do com està pujant. És aquest el perfil vostre? Hi ha de tot? És bàsicament català?
Depèn de les èpoques. Mira, ara en aquest temps
sí.
És molt... El client que tenim és molt d'aquí, de la zona, de Barcelona, de Girona, de Lleida, de Tarragona, mm-hmm. És molt d'aquí. I és un públic molt familiar, del padrí, dels tiets, dels nebots... Mm. Venen tots aquí.
Molt
i quan
bé.
Entrem al mes d'agost, o inclús si són ponts, doncs ja té gent de Madrid, gent del País Basc,
sí.
Gent de València, gent de molta gent d'Aragó, i venen aquí i passen dos o tres dies.
Mm-hmm.
Aquí. I el tema, i a l'estiu hi ha una barreja. Te pot vindre un grup de França, perquè l'estiu lloguem per setmanes, te pot vindre un grup de França i també et venen de fora de Catalunya.
D'acord.
És una mica així, però el 90% de gent que tenim durant l'any tot és gent de Catalunya.
Molt bé, fantàstic. Doncs, escolta'm, Enric, ja hem conegut una miqueta més Can Saumell. Vaja, entrant al web, les fotografies, les condicions, el contacte, etc etc. Per tant, queda tothom convidat a visitar-vos. Un plaer, molta sort i endavant, i que el món de pagès, aquesta sequera, s'acabi aviat.
Molt bé, i moltes gràcies per donar-me la possibilitat per explicar-vos una mica on estem i el que fem.
Molt bé.
Estic molt agraït amb vosaltres.
No, nosaltres també, que hagis volgut explicar-ho. Un plaer, fins aviat, sort.
Molt bé.
Adéu-siau.
Adéu.
El concurs.
Doncs anem al concurs. Cal Saumell es troba a Montornès del Vallès o a Montornès de la Segarra? L'estoig premium de torrons i mels alemany amb torró, amb mels, amb ametlles garrapinyades, vinagre ecològic, etc etc, és el premi. A la setmana passada, l'entrevista Green, que ja té guanyador, és de la ciutat de Girona. Mar Reguán és climatòloga, economista o ambientòloga? Doncs és economista, i el Jordi Torres va respondre bé, economista, el Jordi Torres de Girona, que s'emporta aquest pack dels torrons i mels alemany.
Meteoambient amb José Luis Gallego.
José Luis, què ens portes?
Fixa't, ja s'ha posat en marxa un dels grans espectacles de la natura a casa nostra. Com cada tardor, la brama del cèrvol, que és un espectacle que qui no hagi assistit jo els hi recomano, però que, com diu l'amic Martí, els hi cauran els mitjons o les mitges pel terra, perquè és absolutament això, espectacular, i està en marxa. I la gent diu, escolta'm, a mi m'agradaria anar. Doncs vinga, anem a donar servei a aquesta gent que vol sentir o que vol assistir a aquest espectacle de la natura. S'han habilitat els serveis d'informació per gaudir de la brama del cèrvol al Pirineu. Els jocs escollits han estat els parcs naturals de l'Alt Pirineu, del Cadí-Moixeró i la Reserva Nacional de Caça del Bonmor. Allà s'han habilitat això, uns punts de trobada, de manera que no cal que ens estressem d'anar a fer la nostra per caminets, per ficar-nos per camins rurals, perquè el millor que ens pot passar és que ens trobin els rurals i ens posin una multa absolutament dissuasòria, mai més tornarem a anar per allà. I el pitjor és que ens perdem. Cuidado amb el tema de caminar per muntanya o d'anar en cotxe per muntanya, per corriols, creient que tot està controlat, perquè no és així. Insisteixo, s'han habilitat de manera gratuïta pautes d'actuació per observar aquest fenomen de forma segura, sense, primer, sense malmetre la tranquil·litat de l'espècie, i segon, amb seguretat per nosaltres mateixos. També, això que és el que jo sempre he recomanat, és contractar a títol individual doncs, a gent del territori, que són gent jove, acostuma a ser, que fan doncs, això, petits negocis de guies de muntanya que t'asseguren doncs, que ho veuràs bé i que ho veuràs a prop i que això és el més recomanable. D'aquesta manera afavorim l'ecoturisme, d'això que sempre parlem al programa, que ja és el model turístic. Doncs mira, ara la tenim. I sobretot fem una empenta al desenvolupament rural que necessita el país. Al Parc Natural de Cadí Moixeró hi haurà dos punts d'observació. Un, el xalet del Coll de Pal, i un altre a Castellar de Nuc. El de Castellar de Nuc és molt còmode. A Castellar de Nuc, que la gent diu no, jo tiro més cap a l'Alt Urgell. Castellar de Nuc és un lloc molt tranquil, molt còmode. No hi ha tanta gent. I la brama a Castellar és brutal, m'entens? O sigui que jo els hi recomanaria. El Sevi estarà obert dissabtes i diumenges. Allà trobaran telescopis per mirar de 7 a 10 de... O sigui, de 18 a 21 hores per la tarda i de 7 a 10 pel matí, perquè és quan ells surten, i fins al 15 d'octubre. Eh? I llavors, al Parc Natural de l'Alt Pirineu s'han habilitat 3 de punts d'observació. Un Ares, un altre l'Os d'Isil i un altre Cervi. El de l'Os d'Isil, home, jo crec que la gent tirarà cap a Montgarri, perquè seria el lloc natural d'anar-hi. A més de gaudir de la brama, és que la tardor a l'Alt Pallars és un espectacle de colors i d'olors espectacular. Llavors, els guies que s'ofereixin els seus serveis, sobretot i molt important, que estiguin acreditats per les parts naturals. Hi ha una web que és, en aquest cas, guies per nacional al Pirineu.cat, guiespnalpirineu.cat. Allà tenen les tarifes, els grups que poden acollir, les hores, molt simple, ens ajuntem amb la família o amb una colla d'amics. Ei, vinga, per què no anem a gaudir de la brama del cèrvol? Entrem aquí, contractem aquests nois, ho fem de manera assenyada, amb seguretat, amb èxit, gairebé assegurat, i viurem un espectacle de la natura que ve gent de tot arreu a Catalunya per gaudir-ne. Sí, és a dir, que tirem nosaltres també d'això.
Fantàstic. Ho deixem aquí.
Vinga.
Gràcies. Adéu.
Adéu.
El concurs.
Quina és l'espècie que protagonitza el gran espectacle de la brama al Pirineu? Fàcil, una ampolla de cava brut, gentilesa, Agustí Torelló i Mata, el premi que us oferim. De la setmana passada, el Green Empresa, quina part del plàstic que llancem al mar acaba acumulant-se al fons? La resposta correcta era el 85%. Atenció, perquè el premi és una nit amb habitació doble que pot triar la persona premiada. Nosaltres li oferim l'habitació i ella ha de triar amb qui la comparteix. Més esmorzar a l'hotel Costa Brava per gaudir-ne en temporada baixa i concretar els dies amb l'hotel. Gentilesa d'Aromar, hotels i restaurants. Doncs bé, el guanyador, Héctor González, de la ciutat de Barcelona.
Meteomar, amb el patrocini de la Pesca Neta, cap a una mar blava.
Vinga, Mario Vizcarro, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Francesc Mauri.
Perfecte. Escolta, què ens portes avui?
Bueno, no sé, si a tu et sembla bé, voldria parlar d'un peix que és desconegut, que a mi particularment m'agrada força, i com sempre doncs mirem d'intentar informar sobre determinades espècies que des d'un punt de vista comercial no són conegudes, però que són bones i tenen una magnífica relació qualitat-preu.
L'aranya. Però, home, l'aranya, diguem, punxa, no? O té verí, sí, o què fa?
L'aranya, malauradament, és possiblement el peix més perillós que tenim a les nostres aigües. Sí, tothom, quan ve el temps, me pregunten, ostres, Mario, com estem? El tema dels taurons, els tintorers... Bueno, jo crec que fet molt més mal les aranyes que no pas els taurons. Aquí Bé, n'hi ha hagut de taurons que són evidentment perillosos, però jo no tinc constància que hi hagi hagut atacs directes. En canvi, de ferits i malauradament morts, però n'hi ha hagut. Uh-huh. És un peix que és fotut, eh? Vull dir, jo recordo quan era menudet que em diuen, veus aquell pescador que li fan faltar dits de la mà? Això és que ha punxat una aranya.
Mm. I com a prevenció...
És un perill. Uh-huh. Anant sabates.
Sí, però...
Mira de no fer
no, res. No, a veure, no riem. Jo, normalment, a dins de l'aigua entro calçat. I jo et diria que cada vegada més, però no tan sols a dins de l'aigua, que potser és el lloc que menys, és que la sorra, m'entens? No saps el que ha vingut abans, què ha deixat a la sorra. Per tant, jo ho veig així.
És un plaer caminar per la sorra.
Sí, sí, ja ho sé, però clar, és el que dius. En aquest cas, veig que va ser un noi d'Olot el 2020, no fa gaire, fa 3 anys, que va morir per una picada d'un peix aranya.
Sí, sí, malauradament és molt trist, sí, sí. Uh-huh. És que és un verí que si no el tractes molt ràpidament, ostres, té afectació duríssima, et pot portar a un fatal desenllaç.
Escolta'm, sí. A on trobarem aranyes? Crec que, bé, arran de costa, per descomptat, però molt al fons?
No, són aquests peixos, són peixos bastant costaners, de platja, que diem. Es troba, bueno, evidentment, si ho busques, segurament que a determinades profunditats ho pots trobar, però lo normal és trobar-lo a molt poca aigua. Uh-huh. No és tan perillós quan vas a la platja.
Ja. Yeah.
Perquè és fàcil trobar-lo.
Escolta'm, al final, evidentment, a cap restaurant et diran vol una mica d'aranya a la planxa o aranya al forn, tot això no t'ho diran. Però, en canvi, una bona sopa de peix, un bon caldo, mai li hauria de faltar l'aranya, no?
Home, si féssim una enciclopèdia de ranxos pescadors, segurament que el del caldo seria dels primers i segurament, i possiblement en els darrers temps s'ha ficat molt de moda a determinats restaurants d'un cert pedigrí fer un del caldo. I, evidentment, per a fer el fumet, poques coses tan bones com una aranya. Mm-hmm. Sí, sí, és així. Vull dir, dins de l'aigua barreig que suposa un del caldo, ficar una aranya és ideal.
I, clar...
Un gust, que la carn aguanta bé... Diguem.
No, la seva pesca no està regulada, és a dir, al final, bé, qui l'enganxa amb l'arrossegament, amb el palangre de fons, amb els tresmalls, amb les mateixes arts de platja, doncs escolta'm, no està regulat, ni talla mínima legal, per tant, endavant.
Bueno, és un peix que no té indicadors de que estigui malament, és un peix que no és molt abundant, per això no té cap tipus de regulació de talla mínima, però és que, de fet, a la Mediterrània un dia podem fer un programa de peixos regulats en talla mínima, no n'hi ha gaires. Mm-hmm. Evidentment, els més coneguts, és a dir, els petits pelàgics, sardina, seitó, lluç, moll, rap, però clar, si t'apartes una mica d'aquí,
ja
veuràs que no hi ha talles d'això.
Perfecte.
Aquests talles que diuen que són de conservació i molts cops aquestes talles no n'hi ha la primera vegada que s'han reproduït. Mm-hmm. És un concepte una mica ambivalent.
D'acord. Doncs escolta'm, ja hem conegut una miqueta més a l'aranya, un peix que evidentment no trobarem a la carta de cap restaurant, però sí que és ben apreciat per fer un bon ranxo i, per tant, amb el caldo, etc, i que allò tingui gust de veritat. Perfecte.
Sí, és el típic. Quan parlen ells de peix de roca, també fiquem el peix de sorra, que en aquest cas seria l'aranya, sí.
Molt bé. Doncs un plaer, Mario, com sempre. Fins
bé,
la setmana que ve. Adéu-siau.
Vinga, adéu.
El concurs.
Anem al concurs. Com introdueix el verí l'aranya? Ho hem explicat. Un portafolis que inclou bloc, gentilesa de pesca neta, el premi. La setmana passada, Green Mobilitat, com es diu el pla del govern per promoure els desplaçaments a peu? Doncs l'estratègia catalana del vianant. Atenció, Jorge Bueno, de l'Ametlla del Vallès, t'emportes el lot de cafès novell, residu zero, sense herbicides ni pesticides i procedent de cultiu, responsable i ecològic.
Meteotaula.
Això és Meteotaula i avui anem de fruits de la noguera. Les nous, les anous, crec que les dues maneres són correctes a l'hora de denominar-les. Tenim a l'altra banda de la línia el Marc Ferran, ell és gerent o CEO de la finca Noguera. Què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Molt de gust a saludar-vos a tots.
Igualment. Escolta'm, no totes les nous venen de Califòrnia, oi?
Exacte. Això és el que ens han venut, però no.
No, eh?
Tenim nous de país, tenim nous fetes aquí.
Perfecte. Sí. Clar, per preparar l'entrevista m'he estat documentant i a banda, per exemple, de Califòrnia, a l'altra banda de l'Atlàntic, doncs tenim tot aquest arc mediterrani, més o menys, Catalunya, alguns llocs també de
Itàlia.
Això mateix, i ens n'anem cap al que era Mesopotàmia, no? Cap a l'Iran, sí. Iraq, tot aquest sector, i em penso que una mica més enllà. Més o menys aquest és l'arc, oi?
Sí, més, mira, i cap a aquella zona on trobes els boscos naturals de nogueres, no? Pròpiament dites, on allà existeixen boscos només de nogueres. Cosa que aquí és un arbre que trobem disseminat de sempre, sí, entre els nostres boscos, no? I prop dels masos i prop de les cases. Però originalment ve d'aquella zona.
Perfecte. Escolta'm, la finca vostra o les finques a la Noguera, de quines dimensions estem parlant, de quin tipus de producte? M'imagino que no totes les nous són iguals.
No, la veritat és que no. Varia molt, bueno, hi ha algun tema de varietats, però sobretot d'on estan fetes i com han estat tractades, no? O sigui, nosaltres som productors a la zona de Lleida, Osca, estem aquí a la Franja, allà compartim finques.
Sí.
És un projecte gran, no? Vam voler fer un projecte gran de nous perquè, veritablement, la majoria de les nous que consumim al país venen de fora, més de dos terços, no? I era algú que nosaltres, que venim de l'agricultura, venim del món de la fruita i del cereal, ens costava d'entendre, no? No teníem per què havien de venir les nous de fora, no? I veiem que intuïen que tenim un bon clima, perquè naturalment ja s'hi fan, no? Però per intentar fer un projecte com els nostres, intentar fer un projecte ben fet, gran, amb
regularitat, etc.
Sí, amb regularitat, per fer temes de qualitat i animar llavors els supermercats i les botigues més especialitzades a comprar un producte, no? Havíem de veure si aquí s'hi podia fer aquest tipus de nous, i vam estar experimentant ja fa 8 o 9 anys amb això i vam veure que sí que hi ha diferències de climàtiques, però són hàndicaps que podíem superar i es podia establir un projecte gran, no? I aquí va ser una mica l'arrel de fer això, no? Intentar fer un projecte amb volum suficient per animar els supermercats i les tendes i botigues d'aquí a tenir un producte fet a casa, no?
Això sona molt bé. Això
sí,
sona molt bé.
Sí, sí.
Escolta'm, jo he dit la Noguera, però tu m'has dit la Franja, etc. Per tant, esteu en els meus orígens paterns. Jo sóc de la Ribagorçana, de prop d'Estopanyà, per part paterna. Per tant, allà, el Toll de Canelles i tota aquella àrea. Per tant, clar, jo sempre els he vist, els noguers, el que deies, amb masos, etc., disseminats, però entenc que una noguera triga una pila d'anys en donar els seus fruits.
Clar, és un arbre que has de tenir una mica de paciència. És veritat que han canviat les maneres de cultiu, no? De manera que quan t'hi poses en un cultiu, doncs, pots començar a treballar amb ell d'una forma més mimosa, no? O coneixer més el cultiu i és capaç de fer-ho aquest procés més curt, no? Perquè Jo recordo, sí, que fa 15 anys potser no arribes a tenir produccions fins a l'any 8 o 9, i això són molts anys, més quan et planteges fer això, doncs una acció comercial, no? Però ara, diguéssim, amb 5 anys ja estem en produccions que ja compensa, diguéssim, no? Que comença a donar vida al projecte. Però sí que és veritat que dintre dels fruiters és potser les més lents, no? I has de tenir paciència i mimo durant molt de temps fins que dona fruits.
Escolta'm, quines nous se'n surten de les vostres explotacions, què aporten i on les podem trobar?
Doncs, nosaltres bàsicament cultivem unes varietats que venen dels Estats Units, que bàsicament la Charles, que és una nou, aquesta que es pot trencar amb la mà, que és molt blanqueta per fora, molt blanqueta per dintre, d'un gust molt suau, que agrada molt, diguéssim, no, és difícil trobar dintre aquesta varietat aquelles nous que són més fortes de sabor o que potser poden tirar enrere més gent, no? És al revés, molt gustosa, no? I escollir aquesta varietat perquè s'implanta bé al nostre territori i creix bé el nostre clima, no? I funciona. Llavors, que bàsicament és aquesta nou que és molt gustosa. Ara, la podem trobar ja en diversos supermercats, sobretot tendes especialitzades i a molts mercats, distribuint molt a molts mercats centrals. Aquest granel que venen, que ha ficat a Terres de Lleida, moltes vegades ve de casa, no? Sí.
D'acord.
I també hi ha supermercats que podria dir noms, no? Casa Matia hi és, alguns supermercats grans també hi comencem a ser. Vull dir que això es dona especial il·lusió, perquè veiem que és un projecte que vam començar, que fins que ja estàs abocat i no tens la fruita, no saps si realment serà un producte de qualitat.
Clar.
I que podrà la gent, no? I el que estem veient és la resposta tan bona que hem tingut, no? Que
és que, clar, hem estat, podríem dir, sedats durant molts anys per un tipus de fruits secs, per un tipus de fins i tot de fruites, vingudes doncs directament d'hivernacles, de centenars de quilòmetres, amb pràcticament gust de suro, i aquests fruits secs que motiven poc. Clar, l'altre dia, per exemple, fent una entrevista semblant, una gent de la Terra Alta que van venir d'un hotel rural molt bonic, ens van portar unes ametlles a l'estudi, torrades, que les havíem fet al matí dels seus ametllers. Clar, proves allò i dius, escolta, cada dia i a tota hora, cosa que amb aquests gustos plans, de segons quins fruits secs de Turquia o de segons quins llocs, dius, ostres!
Sí, i especialment passa amb la nou, perquè pensa la nou és la fruita seca potser que és més completa, no? És, a nivell de nutrients, la més completa de tota la fruita seca, és potser el nostre superaliment natural, no? Que a vegades les anem a buscar fora, però té múltiples beneficis per a la salut, no? Però per què ho té? Perquè pràcticament té un nivell de greixos, d'olis, molt alt, i l'oli és molt delicat. Si tu vols, si seques massa la nou i la portes dels Estats Units, que es passa 40 dies a un vaixell, al sol, o en magatzems que està molt de temps,
clar.
Molts moments que aquesta nou va perdent qualitat, amb les calors,
no, absolutament.
Perden propietats, no? I clar, en canvi no té res a veure amb una nou que tens a l'abast, a 200 quilòmetres de casa, si la compres des de Barcelona, que l'han tingut fora de les càmeres, que la van traient en moment, que la trenquen 15 dies abans que tu la tinguis, no cal, perquè la nou és fàcil que es vagi malbaratant, no? I en canvi té tot el sentit del món fer-la aquí, que és un altre producte. Canvia.
Fantàstic, doncs escolta'm, tindrem en compte aquestes nous com a referent de la finca Noguera i les buscarem. Ens has dit alguna botiga, i en aquest sentit, quan tu dius que les trobarem com a nous de Lleida en general, doncs a veure si les aconseguim.
I m'agrada dir aquest territori perquè especialment, curiosament, hi ha més nous que es fan doncs, a altres parts del país, tot aquí a Espanya, a Portugal també se'n fan, però la terra d'allí és especialment bona per això. Hi ha altres projectes, però al voltant nostre hi ha altres productors, també produeixen, i és maco parlar del territori perquè en general es fa molt bona qualitat. I a més, és que havent-hi nosaltres amb aquest projecte, estem començant a crear una alternativa per als agricultors d'allà, que això està molt bé. No? L'agricultor doncs, ja no només pot fer fruita, sinó també pot atrevir a fer fruita seca. Fruita seca, darrere d'això hi ha inversions, perquè s'ha de collir la nova maquinària, s'ha de secar, ja hi ha.
Sí, sí, no...
Nosaltres, magatzems, que ho fan, per tant, el pagès es pot dedicar només a produir, i és una alternativa per 10 hectàrees, 15 hectàrees, per tant, ja és una opció més, que és una cosa que a mi m'obsessiona, que és que els pagesos tinguin alternatives per poder defensar
ja
la
crec,
seva vida. No?
Ja ho crec. Això és el que defensem des de fa 11 anys en aquest programa, amb aquesta modesta secció. Bé, no tan sols aquesta modesta secció, que en el teu cas, en el vostre cas, doncs heu anat a Meteotaula, però quan parlem de temes més específics agrícoles, amb el Jordi Puig parlem de Meteoterra, etc. També tenim Meteomar, i bé, en definitiva, aquest sector primari per aquí equilibrar el nostre territori també en indrets molt més difícils com són les terres de Ponent en general.
Clar.
Un plaer, Marc. Marc Ferran, recordem-ho, és gerent, CEO, que en diuen modernament, d'aquesta finca Noguera.
Som tots joves.
Molt bé, molt bé. Fantàstic. Doncs una abraçada molt gran.
Moltes gràcies a tots.
Sí. Sort. Gràcies.
Gràcies.
Adéu-siau.
Adéu-siau.
El concurs.
Anem al concurs amb aquesta pregunta. Les nogueres joves, un cop es planten, triguen pocs o molts anys en donar fruits. El lot de 5 paquets de càpsules compostables de cafè novell residu zero i el més important, sense herbicides ni pesticides i procedent de cultiu ecològic, el premi. Si no va bé aquest premi, perquè no tenim cafetera de càpsules, doncs no cal que patiu. Les càpsules compostables no serien el premi i ho podríeu canviar per o bé 5 paquets de quart de quilo de cafè amb gra o bé 5 paquets de quart de quilo de cafè fer molt.
Meteotemps.
Bona tarda, això és Meteotemps i a l'altra banda de la línia digital un dels friquis de Catalunya de la meteorologia. N'hi ha molts de friquis, els que fem el temps en aquesta casa, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, us puc assegurar que també. Doncs bé, el Garraf, sens dubte, un dels número 1 en aquesta comarca, ben mediterrània, a tocar de l'aigua de mar, i el Gori Massif. Gori, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Francesc.
Fantàstic. Sí, friqui?
Sí, jo diria que sí.
Sí, eh?
Si més no, apassionat per la meteorologia.
Perfecte. Escolta'm, edat?
20, a punt de fer 21, però encara 20.
Perfecte. Per tant, i de quan et ve aquesta passió?
No et sabria dir el moment exacte, a partir del qual dic vull fer això, però sí que des de petit m'ha anat interessant tot el tema de veure les tempestes des de la finestra, els dies que feia vent fort, la pluja... Però des de petit que sempre m'ha anat motivant i especialment els darrers anys doncs, m'ha interessat molt més.
Tu vius al Garraf i
sí.
M'imagino que com a bon friqui amb algun observatori, potser?
No, perquè...
No tens possibilitat. D'acord. Val, però consultant totes les dades possibles, etc, etc.
Sí.
I amb unes dades que aquest any són nefastes, probablement amb el dèficit respecte als valors normals més gran de Catalunya.
Sí, molt malament. Aquest 2023, concretament a Sitges, portem uns 170 litres per metre quadrat, que 70 dels quals van caure en aquest episodi de fa 3 setmanes.
Que va ser encara un miracle. Va ser un miracle.
Sí, sí, realment. Que ens allargarà una mica l'agonia, o no sé, però sí.
És a dir, bé, va avançant la tardor i 170 litres per metre quadrat només, que és, a veure, 170 litres són 10 litres menys que la precipitació en un lloc desèrtic com és Bagdad. D'acord?
És fort,
És molt, molt, molt fort. Escolta'm, com estan els boscos, com està la vegetació?
Malament, malament. No és una afectació general, però si tu vas per qualsevol camí del Parc del Garraf, els termes de Sitges, Olivella, Sant Pere de Ribes, ja hi ha Antiscle, el Garric, molt d'ell sec, completament sec, i fins i tot en alguns trams, àrees força extenses de boscos de pi blanc, que estan marrons, com si s'haguessin cremat literalment. Clar, algunes d'aquestes espècies sí que són capaces de rebrotar, però d'altres que potser podríem dir que triguen més a morir, un cop ho fan ja...
Estan mortes del tot.
Exacte. Clar.
Escolta, d'aquests pocs anys de vida teus, meteorològicament parlant, quins fenòmens tens el record que t'han impactat?
El més recent podríem dir el temporal Glòria. Temporal Glòria, més que res, perquè jo visc a Sitges i al ser un poble marítim.
Clar.
Les onades d'aquell dia, com esclataven aquell dia, es notava que eren d'una magnitud d'un grau superior al que jo mai havia vist.
Clar.
Podria dir també nevades a cotes baixes, però més que per l'espectacularitat de l'episodi, perquè fa gràcia.
Clar. Del Glòria, a banda del temporal de mar, què recordes? Vent, pluja...
Moltes ventades.
Eh?
Era un dia que la policia anava amunt i avall retirant fanals, arbres, tanques que queien, testos... Vull dir, sí, vam arribar... Em sembla que va ser una ratxa de 120 i pocs quilòmetres per hora al port de Sitges.
Que és una barbaritat.
Sí, per ser el lloc que és, sí.
Sí. Escolta'm, tu, a més, amb aquesta joventut, doncs, bé, has fet feina. Has fet feina ara mateix fent la beca d'estudiant en pràctiques, doncs, a TV3.
Sí.
Allà a la taula dels homes del temps i dones del temps de la casa. I, a més, a d'altres mitjans, a xarxes socials, etcètera, etcètera. Explica'ns una miqueta aquest currículum, diguem, comunicatiu i fins i tot d'estudis.
Doncs tot comença allà el 2015-2016, quan em decideixo crear un perfil de Twitter com qualsevol altra persona, perquè Twitter ja molt aficionat, podríem dir, a tot el tema de la meteorologia. I a poc, doncs, vaig guanyant seguidors publicant informació relacionada amb el Garraf. Arriba un dia que jo m'enfronto, doncs, a l'elecció de la carrera, trio geografia, mentrestant continuo...
Ben triada.
Sí, perquè està molt bé saber com es forma un núvol, però també s'ha de conèixer, no, el territori i tots els seus microclimes.
Clar.
Aleshores, quan estic fent aquesta carrera, em sorgeix l'oportunitat de fer una beca de col·laboració amb el Meteocat, a l'equip de predicció i vigilància. Allà ja estic un any, els caps de setmana... I bé, doncs, aprenc en relació, doncs, avisos de protecció civil, predicció operativa, bé, tota la part més tècnica, podríem dir. Arrel d'aquesta beca de col·laboració, això va ser el curs 2021-22.
Plena pandèmia.
Sí, just després, de fet, encara estàvem... Just vam tornar del teletreball quan jo vaig arribar. Vull dir, estava tot una mica desterotat. I després, l'estiu següent, el del 22, va ser quan vaig tenir l'oportunitat, arrel d'aquesta beca de col·laboració, d'entrar a RAC1 com a substitut, podríem dir, de l'equip de meteorologia, fent estius, alguna tarda suelta, algun cap de setmana, pel Nadal, i des d'aleshores, doncs, ho he continuat fent. I ara, doncs, 2023, la beca de TV3.
Fantàstic, fantàstic. I picant pedra sempre, informant a les xarxes, que si el seguiment d'aquesta riera, que la pobreta Rieres, no, està...
Ara últimament...
Ara no d'això, però bé, hi haurà algun dia que això canviarà i que el Mediterrani se'n recordarà de com trona i que trona de vegades molt i tornarà a córrer l'aigua i tornarem a patir o a celebrar-ho, està clar. Sí.
Esperem que celebrar-ho, perquè tal com està el tema...
Sí, sí, està claríssim. Doncs, escolta'm, Gori, jo crec que t'hem situat una de les persones... bé, la més activa, jo diria, meteorològicament parlant, a la comarca del Garraf, això està claríssim, i tot i aquests 20 anys i joventut, sentim telèfons de fons, doncs això, fent ara mateix aquesta beca, TV3, fent substitucions també a RAC1 i a més, doncs, amb aquests estudis de geografia i aquesta activitat a xarxes i allà on hi pots posar doncs, la grapa, allà hi ha el Gori Massip. Un plaer, Gori.
Moltes gràcies.
Adéu-siau, bona tarda.
El concurs.
Anem al concurs. Gori Massip és el meteoròleg del Garraf o del Solsonès. Premi una gorra de Catalunya Ràdio. De la setmana passada, al Grinyar, fins a quin descompte de la taxa de residus podem aconseguir fent servir les deixalleries? Doncs dependrà del municipi, però en general la xifra se situaria al voltant del 15%, i el Manel Alcoceba, de Caldes de Montbui, ho ha encertat, ha estat triat en el sorteig i s'emporta una ampolla de cava Ubac, gentilesa d'Agustí Torelló i Mata.
Quin temps farà?
A quin temps farà? La veritat és que... el que queda de dijous, que és res, poqueta estona, més aquest divendres, temps estable, temps tranquil, temps sense gaire moviment, tot igual. Però aquest dissabte i diumenge podem tenir més intervals de núvols. Alguns mapes ens donarien entre dissabte al vespre i diumenge un reforçament de la nuvolositat, més trencats al matí de dissabte, més espessos a darrera hora i sobretot diumenge, molts indrets de Catalunya, i en algunes zones del Pirineu o de la costa central potser alguns ruixats. De tota manera, us animem a actualitzar la informació tenint en compte que som al vespre de dijous i les diferents informacions d'aquesta casa, de Catalunya Ràdio, el 324 o TV3, podreu actualitzar de cara a aquest divendres el pronòstic de dissabte i diumenge. Sembla clar que arriba un descens de la temperatura molt discret dissabte, perquè arribarà primer a l'interior i Pirineu, gairebé no es notarà la costa, però en canvi diumenge ja es notarà tot el país i la setmana vinent tindrem temperatures que no seran encara les normals per l'època, però que voldran acostar-s'hi, per tant notarem un clar descens de la temperatura. Acabarem ràpid, si no fos, perquè hi ha moltes peticions d'oients. 194 n'hem rebut exactament, però fem un resum d'algunes de les peticions. Divendres, Mercè Soler, l'Avança Fórnols, Lola Garcia, Fageda d'en Jordà, Olot. En tots dos casos, sol i bonança, molta bonança diurna, fresca de nit. Aquest dissabte, Joan Barrientos, Banyuls de la Marenda, doncs a la Catalunya Nord alguns intervals de núvols, igual que Sant Llorenç de Morunys per la Mercè Pardo. I fins diumenge, Andorra la Vella, Maria Ionela, a Llimiana, Gustau Jiménez, Oliana Santi Torres, a la zona de Núria Carme Massó, molt a prop a Planoles, Virgínia Vallejo, Blanes, Pol Rubio, Calafell Jordi Gómez, Morera del Montsant Pedro Delgado, o Prat del Comte, la Terra Alta, la Noemi Puig. En principi, en tots els casos, un bon sol divendres, més intervals de núvols dissabte i diumenge, i no seria impossible algun petit ruixat diumenge a l'àrea pirinenca.
El concurs.
Damunt d'on es troba, damunt de la vertical de quin país està situat el Meteosat? Del Marroc, de Catalunya o de Guinea? Les respostes a meteomauri@catradio.cat. La setmana passada ja tenim guanyadora. Aquesta primera setmana d'octubre, deia la pregunta, està sent molt càlida. Ara bé, quin ha estat el dia més càlid de tots? Doncs la resposta era el diumenge, dia 1 d'octubre. Una ampolla d'oli d'oliva verge extra de quart de litre, Vincles, de la varietat arbequina, gentilesa Prior Dei, el premi, i la guanyadora, la Tere Graell, de la Seu d'Urgell.
Concurs de les millors fotos de fenòmens meteorològics. Amb Espai Cel, de Termes Victòria.
Finalista de la setmana, Xavi Nava. Sortida de sol lleugerament enterbolida, amb alta humitat, amb partícules humides en suspensió, des de Sant Quintí de Mediona. És una foto preciosa d'aquesta sortida de sol vermellosa amb un cel ras i la silueta, com a mínim d'una part, de Sant Quintí de Mediona al cel. Foto del 7 d'octubre.
Si vols viatjar de manera còmoda, fiable i sostenible, deixa el cotxe a casa i utilitza els trens de Renfe a Catalunya. Oblida't de cues quilomètriques, estrès i evita l'emissió a l'atmosfera de partícules contaminants. Recorda, entra a renfe.com i planifica el teu viatge.
Renfe, el teu tren.
La setmana que ve.
I el proper programa, dijous vinent, entrevista en profunditat al director d'una institució científica de primer ordre al nostre país i, de fet, reconeguda com a mínim des del punt de vista europeu. El seu director, en Joan Pino, ens acompanyarà. Amb ell parlarem, lògicament, i molt de boscos, però també d'ecologia. I, a més, doncs, a veure cap a on pinta aquesta segona quinzena d'octubre, que podria portar una mica més de moviment. De moment no sembla cap pessigolla, però, a la sequera que tenim. Catradio.cat, meteomauri@catradio.cat, Facebook i Twitter. A les vies de so, José María Campillo i Dani Jiménez. Néstor Gómez, a la redacció, Núria Ventura, sotsdirecció i producció. I una setmana més, qui us ha parlat, qui ha portat la conducció meteorològica sostenible del programa, Francesc Mauri. Que vagi bé.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.